5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre, amb un equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres a través de les zones de Ràdio Vilafranca. Un equip que avui encapçala el Marc Pujol, l'impagable Marc Pujol, amb l'assessorament i l'acompanyament del Toni Olivella, que és el, diríem, el jefe habitual, per dir-ho així. Després també tenim la presència de la impagable Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes explicacions d'aquests 5 fets o aquests 5 efemèrides, que hi ha molta gent que en diu així, doncs agafa aquests textos i els penja, amb àudio, naturalment, de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres la podeu consultar tantes vegades com vulgueu, podeu criticar-la, beneir-la i tot el que vulgueu. Aquest és la segona pota d'aquest trípode que forma aquest programa, perquè hi ha una tercera pota, sempre dic el mateix, que és la música. La ràdio sense música seria un senyor que xerra i que xerra i que xerra, que ja passa de vegades, De vegades ja passa, però que no és ben bé el que la gent espera de totes aquestes coses. I, per tant, aquesta música nosaltres la vetllem, posem sempre una música relacionada amb cada una de les efemèrides, i n'hi ha una que fem servir per començar, una que podríem considerar música genèrica. Llavors, aquesta setmana, buscant, hem trobat una cançó que porta per títol Melodia i que canta un senyor que aquí a Catalunya va tenir un moment de glòria quan va gravar un disc de 45 revolucions per minut fa ja bastants anys, que ell era el primer que cantava, eren 4 cantants diferents, la Rita Pavone, etc. I ell era el Jimmy Fontana, aquell que cantava allò del món, i que cantava la versió catalana del món. Bé, per tant, comencem el programa d'avui, no ens enrotllem més, amb Jimmy Fontana i la seva cançó Melodia.
Suona, suona, melodia.
L'aria, la
13 d'octubre de l'any 1925, el dia que neix a la localitat britànica de Grantham Margaret Hilda Roberts, que segurament no la coneixeríeu ni no sabríeu de qui estic parlant si no us digués que és la senyora que per matrimoni es va convertir en Margaret Thatcher, la dama de ferro. Ella era filla de l'Alfred Roberts, un botiguer de comestibles que practicava i estava implicat en la política local i amb la Iglesia Metodista havia sigut alcalde o era alcalde conservador del seu poble i, per tant, la nena doncs, va anar a bons col·legis, becada, allò, abans de començar a estudiar química al Somerville College d'Oxford. Un cop graduada va entrar a treballar com a investigadora química de plàstics i al mateix temps, simultàniament, la vocació política del seu pare se li va traspassar i va entrar al Partit Conservador, on la van triar com a candidata a les eleccions per la ciutat de Dartford el 1951. Allà va conèixer, un fet que seria important, va conèixer el seu marit, el Dennis Thatcher, per això ell es va dir Margaret Thatcher, era un empresari divorciat i bastant ric, amb qui es va casar l'any 1961 després de que la seva candidatura per Dartford no resultés elegida i ella decidís de moment fer un parèntesis i començar estudis de dret tributari. Va buscar, però, mantenir-se en la política i, per tant, va demanar al partit que li busqués un escó d'elecció segura. I es va presentar per la ciutat de Finchley el 1958, aconseguint, doncs, guanyar aquelles eleccions i entrar al Parlament l'any 1959. Allà, dos anys més tard, va ser nomenada subsecretària parlamentària del Ministeri de Pensions en el govern del senyor Harold Macmillan. I quan els conservadors van ser derrotats l'any 1964, doncs va passar, diguem-ho així, a portaveu del partit, però allò en un segon pla, portaveu del partit en vivenda i recolzant coses tan sorprenents per una persona com Margaret Thatcher com la legislació de l'avortament, la legalització de l'avortament, el manteniment de la pena capital, etc. Poc abans de les eleccions de 1970 doncs va pujar a ministra en l'ombra, és a dir, el govern paral·lel que normalment feia o fa l'oposició anglesa, Ministeri de Transports i, a més, després el d'Educació. Quan el conservador Edward Heath va guanyar les eleccions generals, ella va entrar al Ministeri d'Educació i Ciències, revolucionant una mica la cosa i posant-se a reduir les despeses en educació, per exemple, amb coses tan que van tenir tant impacte en el seu moment com suprimir la llet que es donava gratuïtament als nens, a tots els nens entre 7 i 11 anys. Quan arriba la crisi del petroli, fa que el govern d'Edward Heath vagi cap a la derrota a les eleccions generals de 1974 i la Margaret ja qüestiona el lideratge d'Edward Heath convertint-se en el principal opositor d'ella i que aconseguirà derrotar-lo a la primera volta de les eleccions internes del partit i després de que en Heath hagi renunciat i hagi posat un altre candidat, doncs també derrotarà aquest segon candidat, amb la qual cosa es converteix en la líder indiscutible del partit conservador l'11 de febrer de 1975, naturalment a l'oposició. La situació política general continua empitjorant. Es convoquen eleccions generals després de que el president laborista Callaghan perdi una moció de confiança. Aquestes eleccions generals les guanyaran els conservadors i, per tant, Margaret Thatcher es convertirà de la nit al dia, el dia 4 de maig de 1979, en primera ministra del Regne Unit. Inicia aleshores un període de 10 anys, 10-11 anys quasi, implicats i complicats de govern conservador, amb temes tan complexos i empipadors com la guerra de les Malvines o la integració a la Unió Europea, etc. I arribem a l'any 1990, quan les enquestes comencen a apuntar avantatge laborista, és a dir, la gent està cansada del govern conservador i, el conservador igual tenen, i fins i tot tenen dimissions de ministres, en Joe Geoffrey Hume dimiteix i apareix en el sí del Partit Conservador en Michael Heseltine, que aspira a liderar el Partit Conservador, per tant aspira a prendre-li la cadira a la senyora Thatcher, i les enquestes el recolzen. De tota manera, la Thatcher guanyarà la primera volta, però el Heseltine té prou recolzament intern i forçarà una segona volta, que no s'hauria d'haver produït, perquè només és quan no hi ha possibilitats, però bé, en qualsevol cas, per a la segona volta, May i Thatcher llavors pren una decisió, donen un cop sobre la taula i es retira. Es reunirà amb la reina, pronuncia un discurs a la Cambra dels Comuns i abandona Downing Street tot plorant i sent reemplaçada pel seu canceller, John Major, que curiosament conduirà el Partit Conservador a la victòria a l'any 1992, respaldant naturalment per Margaret Thatcher. Ella ja fora de la política crearà una fundació, escriurà les seves memòries, serà rectora de diverses universitats, però també intervindrà en diverses situacions internacionals una mica galdoses, com va ser l'alliberament de l'Augusto Pinochet després de que fos arrestat a Gran Bretanya, fos detingut per l'acusació de crims de guerra durant tota la guerra a les Malvines, etc. Després de la mort de Dennis Thatcher, el seu marit, el 26 de juny de 2003, i de la seva germana, la seva salut començarà a decaure i morirà el 8 d'abril del 2013 a Londres, i per voluntat expressa no tindrà funeral d'estat i serà incinerada. I com que parlem de la Margaret Thatcher, hem buscat una Margaret, i allò de dir, bueno, doncs comencem, però clar, ens ha sortit allò de Margarita, Sellama, mi amor, i aquestes coses, i ens n'hem anat a una versió nord-americana d'una cançó que porta per títol Margarita i que interpreta Elvis Presley. Naturalment, la cançó no té res a veure amb el personatge de Margaret Thatcher, però, mira, ens ha semblat que això portaria una mica d'alegria a aquesta reflexió. Aquí teniu, doncs, Elvis Presley, Margarita.
Who makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eyes? Margarita! Once I was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was caught like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita! Lips have made me a prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with one little touch of her hand. Margarita!
Margarita. 14 d'octubre de 1959. el dia que Mora, l'actor de cinema estatunidenc, nacionalitzat estatunidenc, perquè ell era australià, Errol Flynn. Sí, el de les espases i totes aquelles coses. Un noi que de jove ja va mostrar un esperit inquiet i aventurer. Els pares s'esforçaven, els pares tenien possibles, el portaven a col·legis de bona categoria, però el nen sempre acabava expulsat. Ho va ser durant l'època que van estar a Austràlia i després, quan la família va emigrar a Anglaterra, tres quarts del mateix. Sigui com sigui, doncs, el noi als 15 anys va decidir que ell, això d'estudiar, no anava per ell, i va entrar en una companyia naviera de la ciutat de Sydney, Austràlia, i es va dedicar a navegar per la zona de Nova Guinea fins que va canviar de feina diverses vegades, va fer diversos oficis, castrador d'ovelles, mariner, pescador, soldat, fregaplats, buscador de perles, buscador d'or, jo que sé quantes coses, abans de tornar a Sydney i comprar-se un petit vaixell que va batejar com a Sirocco i que va navegar, va fer servir per la seva navegació per a Nova Guinea, on actuava de capatàs d'una companyia de tabac, d'una plantació de tabac, mentre, a més, feia periodista, feia de columnista al Sydney Bullet. Va tornar a Austràlia i per, no se sap ben bé per què, o almenys jo no ho he trobat, va entrar a treballar en una pel·lícula documental que es deia A l'Estela de la Bounty, i allà el va descobrir, diguem-ne, la Northampton Repertory Company, una companyia que buscava valors nous, i que se'l van portar cap a Londres a filmar una pel·lícula que es deia Assassinat a Monte Carlo, de l'any 1934, i allà el van descobrir també els germans Warner, els Warner Brothers, i se'l van emportar cap a Hollywood. El 1935, allà a Hollywood, tindrà una gran oportunitat fruit d'una gran casualitat. Ell s'assemblava molt amb l'actor Robert Donat, que tenia un cert prestigi. Aquest Donat va deixar plantat el director Michael Curtis, que estava preparant una pel·lícula que s'havia de dir, i es va acabar dient El Capitán Blood. Llavors, aquí era un metge que es convertia en pirata i que s'enfrontava al Basil Rathbone, era l'actor del dolent, per la mort de l'Olivia de Havilland, una història d'amor, però en el marc dels pirates. Van fer la pel·lícula amb el director, com dic, el Michael Curtis, i la pel·lícula va ser un èxit, tant que els Warner Brothers ràpidament li van proposar una altra pel·lícula, que seria La càrrega de la Brigada Lleugera, de l'any 1936, també fent parella o fent equip amb el Michael Curtis i l'Olivia de Havilland. L'any següent hi van tornar, el 1937, i van tornar amb El príncep i El perdulaire, basada en una novel·la de Mark Twain. I finalment, l'any següent, el 1938, van reblar el clau amb un gran èxit de taquilla, ni més ni menys que Robin de los Bosques, el Robin Hood. La Warner va decidir que mantindria aquell trio del director, la noia i el noi, i va fer una sèrie de pel·lícules, Dodge Ciudad sin Ley, Camino de Santa Fe, on incorporaven l'actor Ronald Reagan també, l'Halcón del Mar, en 1940, però aquí ja l'Olivia tenia un altre compromís, ja no ho va poder fer, l'Errol Flynn va fer del pirata el Francis Drake, dirigit pel Curtis, això sí. Hi haurà un últim intent, però en aquest Murieron con las botas puestas, del 1941, el director canviarà, no serà el clàssic, no serà el que fins ara havien estat amb el d'això, sinó que serà el Raoul Walsh. Malgrat això, la pel·lícula serà un gran, gran, gran èxit. El 1942 es consagrarà l'Errol Flynn, però també tindrà un altre problema. Es consagrarà perquè protagonitzarà la pel·lícula Gentleman Jim, dirigida per Raoul Walsh, que tindrà, una acollida magnífica i tothom contentíssim. Però entremig sorgeix un núvol, diríem, perquè l'acusen d'haver violat a dues adolescents en el seu iot en una travessia. I encara que acaba absolt, la seva dona li demana el divorci, la seva fama, doncs, és allò de home, mira, anar violant nenes, no sé què et diré. I ell mateix cau en la beguda i cau en les drogues, afavorit tot plegat per la seva fama de faldiller. Però té la sort que en aquell moment hi ha la Segona Guerra Mundial, Hollywood vol fer una campanya de propaganda bèl·lica, agafa els seus millors actors i amb ell li tocarà interpretar una pel·lícula de gran èxit, dirigida per Raoul Walsh, naturalment, que és Objetivo Birmania, l'any 1945. Acabada la guerra, intentarà rellençar la seva carrera a Europa, però vingut aquí s'arruïnarà amb un projecte que vol fer sobre Guillem Tell, que no arriba ni a començar-se a rodar i que el deixa amb una mal davant i una mal darrere, com se sol dir, i tornarà cap a Hollywood, on el fitxaran, però lamentablement per fer uns papers a partir d'aquell moment només farà papers de borratxo, començant per la pel·lícula Fiesta, que està basada en una novel·la de l'Ernest Hemingway, i li seguirà doncs Too Much Too Soon, molt, molt massa i massa aviat, i Les Arrels del Cel amb John Huston, un altre il·lustre borratxo. Arruïnarà definitivament la seva carrera imposant tots els seus diners i impulsant un film com a documental titulat Cuban Rebel Girls, on lloa la figura de Fidel Castro en la lluita contra el Fulgenci Baptista. Una vida així tan dura, diguem-ho entre cometes, havia de tenir un final ràpid. Als 50 anys tindrà un atac de cor i morirà, encara que doncs, l'aparència era de molts anys més. Malgrat tot, continua sent considerat un dels més grans actors del cinema d'aventures nord-americà. I com que la pel·lícula que el va portar a la glòria va ser el Capità Blood, el Capità Sang, que seria la traducció, aquell metge convertit en pirata i barallant-se per la mort de l'Olivier de Havilland, doncs aquí hem pensat que encara que no hi hagi lletra, bueno, la música també és només música, i hem posat o hem triat la banda sonora de Capità Blood, aquella pel·lícula que en el seu moment va fer actor famós de cinema estatunidenc l'australià d'origen Errol Flynn. Aquí teniu, doncs, Capità Blood.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
15 d'octubre de 1582, el dia que mora a la localitat d'Alba de Tormes Teresa de Cepeda i Ahumada, més coneguda com Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa d'Àvila. De fet, però, hi ha un gran dubte sobre si va morir el dia 15 o va morir el dia 4 d'octubre. Ara ho esbrinarem. Teresa de Cepeda i Ahumada, Santa Teresa de Jesús, era filla del cavaller Alfonso Sánchez de Cepeda i de Beatriz d'Àvila, jueva per via paterna i des de petita molt aficionada a les coses de les vides dels sants, als llibres de cavalleria, la poesia i, sobretot, una afició que va desenvolupar 4 o 5 vegades per pena i angoixa dels seus pares d'escapar-se de casa perquè deia que volia anar a terres de moros perquè la fessin màrtir. Tot això va portar a que el 1534 ingressés al convent carmelita de l'Encarnació d'Àvila, però d'amagat de la família, que el va perdre, i va passar allà 4 anys amagada i malalta, tot llegint obres místiques i espirituals com l'Abecedari Espiritual o el Tractat d'Oracions i Meditacions de Sant Pere d'Alcàntara i tot això. I mentrestant li van començar diguem-ne, a agafar unes experiències místiques, tenia episodis d'èxtasis, es quedava per allà, vaja, digueu-me com vulgueu, que ella interpretava d'ordre que eren accions del diable i que, per tant, es havia de mortificar més. I, clar, era una espiral que anava cada vegada pitjor, fins que el seu confessor, que seria Sant Francesc de Borja, la va convèncer de que allò no era d'origen del dimoni, sinó de Déu, i que Crist l'inspirava i mantenia en una vida, sí, exemplar de plegària, és el que havia de fer, de conviure amb les seves germanes i tot això. Al mateix temps, el pare franciscà descalç, Pere d'Alcàntara, la va animar a imitar el que havien fet els franciscans al crear els ordres de franciscans descalços, no? L'anima a dirigir la seva energia fent-li de conseller espiritual. Com havien fet, dèiem, els franciscans descalços, amb l'ordre franciscà, la Teresa doncs, va imitar el model, va reformar l'ordre del Carmel, fent-lo tornar a la rigor, a la pobresa, a l'espiritualitat originals, fundant una comunitat que, diguem-ne, era allò ascetisme gràcies a l'ajuda de la noble Guiomar d'Ulloa, una amiga seva que li va donar els diners necessaris per fer el primer convent on viure aquesta vida evangèlica. Seria l'any 1562 quan es va fundar aquest primer convent reformat, el convent de Sant José d'Àvila. La seva pobresa i austeritat doncs, es va escandalitzar fins i tot a les autoritats de la ciutat que volien tancar-la, però com que estava sota la protecció del bisbe Báñez, que llavors manava allà, no es va produir. Es va crear l'ordre de les Carmelites Descalces, basada en la pobresa, la fraternitat evangèlica, la pràctica de la pregària, havien de pregar 2 hores cada dia, la lectura i l'esbarjo també 2 hores més cada dia, i així anar formant-se com a persones religioses. El 1567, és a dir, 5 anys més tard, el prior general de l'Ordre del Carme li envia l'autorització per fundar noves cases, en principi dues de monges i 2 de frares. La Teresa, doncs, viatjarà per Castella, vigilant personalment les noves fundacions, entre els anys 1967 i 1571, i fundant a Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca, Alba de Tormes, diferents, diguem-ne, residències, convents, vaja. Ajudada, per altra banda, per Joan de la Creu i Antonio de Jesús, va reformar també els convents masculins, fundant el primer a l'any 1500, quina mania amb el 900, a 1568 a Duruelo, amb Jerónimo Gracián com a primer provincial, i impulsant també els de Segovia, Beas del Segura, Sevilla, etc., mentre el Joan de la Creu es dedicava a revisar i a mantenir i a millorar el moviment reformat. El 1576, la febre dels monjos que per crear nous convents va portar a que l'ordre de Roma cridés a l'ordre, els digués que no tenien autorització per fer més convents, i fins i tot van fer el capítol general, va prohibir les noves fundacions, com dic, i fins i tot va obligar a la Teresa a quedar-se i no poder sortir del convent de Toledo, perquè així no extengués aquestes intencions. Per sort, per ella i per l'ordre, va intervenir personalment el rei Felip II d'Espanya i va tornar a autoritzar que es pogués fer, que es poguessin fer més convents, i fins i tot va aturar un procés que havia iniciat el 1579 l'omnipoderosa o l'omnipresent i molt poderosa Inquisició. Lliberada, doncs, d'aquella obligació de quedar-se a Toledo, el 1582, l'Alba, la Teresa de Cepeda i Ahumada, va reprendre, doncs, aquells viatges d'inspecció, de promoció, etc. I amb un viatge de Burgos a Alba de Tormes va emmalaltir, va arribar al convent d'Alba de Tormes a la nit del 4 d'octubre i va morir. Aquella nit, però, per això deia el començament de si no sabem si va morir el dia 4 o va morir el dia 15, aquella nit, precisament a les 12 de la nit, entrava en vigor una ordre, una disposició de Gregori XIII que canviava el calendari julià pel calendari gregorià, saltant-se 11 dies, és a dir, va anar a dormir el 4 d'octubre, o el que va anar a dormir el 4 d'octubre es va despertar el 15 d'octubre. Per això no sabem, i els historiadors no es mullen, si ella va morir el 4 o el 15 d'octubre. El que sí que és cert és que quan la van fer santa, el seu sant es va posar el 15 d'octubre. I com que la Teresa no era una dona de cançons, ni era una dona de música, ni era una dona d'aquestes, hem buscat una altra Teresa. Ens va venir al cap, em va venir al cap l'homenatge a Teresa de l'inefable, de l'impagable Ovidi Montlló, i vaig dir, home, no parla precisament d'una santa, no es pot comparar, no es pot comparar la Teresa de la cançó amb la Teresa de Cepeda i Ahumada, la natural d'Àvila i santa de l'Església Catòlica, feta elevada als altars el 12 de març de 1622 pel papa Gregori XV, però segurament la cançó es mereixerà que la posem aquí. Aquí teniu, doncs, l'Ovidi Montlló amb la interpretació d'Homenatge a Teresa.
Sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyà a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
16 d'octubre de l'any 1981, el dia que a la ciutat israeliana de Tel Aviv mora el militar i polític israelià Moshe Dayan. Moshe Dayan era fill d'uns immigrants jueus provenents d'Ucraïna, Samuel i Dvora Dayan, que es van instal·lar en el kibbutz de Gania Alef, el primer kibbutz que es va fundar a Israel i que en aquell moment la territori era controlat per Turquia. El van fundar l'any 1909 10 homes i dues dones liderats tots per Joseph Baratz. El Moshe va néixer allà i va ser batejat com a Moshe precisament en honor d'un tal Moshe Barsky, que va ser el primer jueu d'un kibbutz assassinat pels àrabs. El 1921 van abandonar el kibbutz i se'n van anar a una cooperativa, a un moshav, que es havia creat a Israel, el primer també. Moshe es va graduar a l'Escola Agrícola Integral als 14 anys i després es va dedicar a feines de seguretat militar, podríem dir, del moshav aquest, de la cooperativa, associat amb l'organització paramilitar a Ghana i enfrentant-se, doncs, als àrabs des del 1936 com una policia d'assentament que Gran Bretanya, llavors encara posseïdora de tot allò, havia autoritzat, i a la que Dayan ràpidament es va apuntar, doncs, sent entrenat militarment i passant a formar part dels cossos d'elit de la futura nació israeliana, on va aprendre, doncs, tècniques de combat i totes aquestes coses. Però afavoria la immigració il·legal, deixava entrar jueus per anar augmentant la població, i això li va costar ser detingut i jutjat l'any 1940, condemnant-lo a 10 anys de presó. Però va tenir la sort que en aquell moment havia esclatat la Segona Guerra Mundial i els anglesos, generosos ells, permutaven la pena per l'ajuda a l'exèrcit britànic. És a dir, si tu t'apuntaves a l'exèrcit britànic, se t'esborraven els antecedents. El Moshe deia ja no ho va fer, i fora de la presó ja es va sumar als aliats i va organitzar companyies jueves que van ajudar els britànics i de les quals va ser que finalment nomenat comandant. En una acció d'aquestes unitats prop del riu Litani, el Moshe Dayan patirà un accident, un tret de l'enemic pica els binoculars que porta portats en aquell moment, que porta posats en aquell moment, i a l'ull esquerre se'n va a fer punyetes, i per tant ell haurà d'incorporar al seu vestuari aquell típic parche que portava a l'ull i rebrà l'ordre de serveis distingits, perquè no oblidem que això ho ha fet sota autoritat britànica, estava en mans dels britànics. Recuperat, continuarà la lluita i quan s'acabi la guerra es mudarà a Tel Aviv i començarà a treballar en el moviment sionista per la independència, aconseguint pactar amb els àrabs moderats i durant la guerra de la independència que es declara i que acaba el 1948 quan la ONU proclama una tregua d'un mes, el mes d'abril, de juny de 1948, i Dayan aprofita per anar als Estats Units a buscar els que seran els primers bitllets de l'estat d'Israel quan sigui independent i que van a ser impresos als Estats Units. Després començarà, doncs, a treballar en les forces, amb les milícies del nou estat d'Israel, la brigada Corassada, que s'enfrontarà a la legió àrab apallissant-la i que forçarà un altre alt el foc, mentre el Dayan puja a tinent coronel i participa en les negociacions amb el rei Abdullah sobre el futur de Jerusalem. Es firmarà l'acord que posarà l'any 1949, l'acord que posarà fi a la guerra d'independència, i el Dayan, doncs, sota la tutela dels anglesos, continuarà els seus processos de formació militar, lluitant contra els àrabs, diguem-ne, terroristes, i aconseguint ser nomenat cap de l'Estat Major quan en Ben Gurion es retira de primer ministre. Ell serà el que dirigirà totes les operacions de represàlia contra els terroristes musulmans i contra la Gaza ocupada per Egipte, i Egipte que ho contestarà amb atacs terroristes, que el Dayan, doncs, contestarà amb accions cada vegada més dures. Però, cansat ja, el 1958 decidirà retirar-se de l'exèrcit i entrar en política. Ell ja no està per anar per aquests camps amb jeeps i coses d'aquestes i passar fred i calor. Integrat en el mapa, en el MAPAI, el partit de Ben Gurion, serà ministre d'Agricultura, i quan es comenci a ensumar la tercera guerra amb els àrabs, serà ministre de Defensa, dirigint l'exèrcit durant la Guerra dels Sis Dies. Retirat altra vegada, tornarà a la política política el 1977 com a ministre d'Afers Exteriors amb el primer ministre Menachem Begin i impulsarà els acords de Camp David que segellaran la pau amb Egipte. Dimitirà de la política el 1979 per discrepàncies amb Begin per la política a Cisjordània i que és contrària a la filosofia de la pau per territoris que es vol aplicar a Palestina. Seguint amb això, el 1981 crearà un nou partit, el partit Telem, que diu que demana la pau per territoris, no? Però no durarà gaire perquè, com dèiem al començament, el 16 d'octubre d'aquell mateix 1981 morirà a Tel Aviv el militar més famós d'Israel, Moshe Dayan. I com que el nom que li havíem posat era en honor d'un Moisès, doncs nosaltres rematarem amb una cançó dedicada a un altre Moisès, el de la Bíblia. I és aquell famós espiritual negre que porta per títol Go Down Moses, que vindria a ser Tira avall Moisès, no? I que l'hem triat, com no, en la versió impecable i impecable del mític Louis Armstrong. Així doncs, acabem avui aquesta reflexió sobre Israel amb una crida a la pau a través dels espirituals negres i, en concret, a través d'aquest Go Down Moses que canta Louis Armstrong.
Go down, Moses!
17 d'octubre de l'any 1918, el dia que neix a la ciutat de Nova York Margarita Carmen Cansino, un nom que segurament no us diu gaire cosa, però que si us dic que és el que tenia d'origen la Rita Hayworth, la gran actriu Rita Hayworth, doncs ja estareu més situats. La Rita Hayworth, la Margarita Carmen Cansino, havia nascut, com dèiem, a Brooklyn i era filla d'Eduardo Cansino, un espanyol que va viatjar a Amèrica i que va triomfar en el camp del vodevil allà, fent un duo als Dancing Cansinos amb la seva germana. O sigui, sortien tots dos a l'escenari, ballaven i tot això. La Margarita, per la seva part, va ser una fatal estudiant que, quan tenia 12 anys, ja, però, sabia ballar. I el seu pare, que s'havia arruïnat el 1931 amb totes les seves malifetes, va dir, carai, doncs tornem a revifar els Dancing Casinos, que és com es deien quan el conjunt que anava amb la seva germana, però ara amb la meva filla. La va agafar, li va fer tenyir el cabell negre i se'n van anar cap als casinos del sud de Califòrnia, on ella jugava el sou a la ruleta i al pòquer, i amb ella li fotia palisses i li demanava que demanés diners amb els senyors amb els que anava, i fins i tot sembla que va arribar a abusar sexualment d'ella. Intentant millorar la seva condició econòmica, es van desplaçar a la frontera mexicana, on ballaven pels peixos grossos de Hollywood, que anaven cap allà a fer les seves malifetes als clubs de Tijuana, i allà la Margarita anava assajant amb el seu pare, anava millorant les rutines de ball, però d'anar a l'escola o de tenir amics, res de res. El 1937, però, la noia ja es va començar a cansar, tenia 19 anys, i va decidir casar-se amb un venedor de cotxes, Eddie Judson, que tenia el doble d'edat que ella, i que la va portar a començar a participar en càstings, uns càstings un darrere l'altre. Es va guanyar, de fet, el malnom de que era la noia més cooperadora, la noia més integrada de Hollywood. Anava a tots els càstings. Es va tenyir per fer-la, el va tenyir el seu marit per fer-la menys llatina, diguem-ho així, i la va animar a acostar-se a gent influent. I ella, doncs, va creure. I, de fet, es va acostar al director de la Columbia, la companyia cinematogràfica Columbia, Harry Cohn, que la va contractar i es va dedicar, doncs, a fer-li la vida impossible, a humiliar-la, li controlava les visites, li escoltava les converses privades i, a més, l'anava fent rodar pel·lícules. Fins que, el 1942, es va produir un fet important a la vida de la futura Rita Hayworth, encara no s'havia canviat el nom. Ja havia conegut la fama una mica i havia sigut portada de la revista Life. Allà la va veure a l'Orson Welles, que estava rodant al Brasil, i mirant la revista va veure aquella noia a la portada i va dir, carai, aquesta la vull per mi. Quan va tornar a Hollywood, la va buscar i va descobrir que no era la dona fatal que ell s'imaginava, sinó que era una pobra nena que l'havien estat fent malbé durant no sé quant de temps. Va decidir fer d'apòstol, la va integrar en el grup dels seus amics íntims, la va integrar en el Mercury Theater i fins i tot va arribar casant-se amb ella el 7 de setembre de 1943 en una pausa del rodatge de Les Modelos amb Joseph Cotten, que anava de protagonista. Es van instal·lar ell i l'Orson Welles i la Rita Hayworth en una mansió que tenien a Brentwood, i allà la Rita, bueno, es feia caldo, es desfeia per complaure el que li demanés el Orson Welles. Però ell era també una mica de la cama enlaire, i quan la Rita va quedar embarassada de la que seria la seva primera filla, la Rebecca, ell es va dedicar a fer el pendó amb l'hereva de l'Emperi Vanderbilt, la Gloria Vanderbilt, i va tenir aventures, entre altres, amb la Judy Garland, provocant que la Rita, que ja havia tingut la criatura, doncs caigués en l'alcoholisme i finalment demanés el divorci i es divorciés d'ell. Quan es va assabentar que en un dels viatges que feia l'Orson Welles van anar a veure el lloc on es feien les proves de les armes nuclears de Bikini, i amb una bomba d'aquelles hi va enganxar una foto d'ella, una foto de la Rita Hayworth quan protagonitzant La dama de Xangai i fent explotar la bomba. Per tant, la separació va ser absolutament sonada. El 1948, la Rita Hayworth va decidir, doncs, posar terra pel mig i anar-se'n de vacances a Europa, i allà, en una festa a la Torre Eiffel, va conèixer el príncep Alicant, que la va perseguir per tota la Riviera Francesa fins aconseguir casar-se amb ella, després de divorciar-se ell, de divorciar-se la Rita també, i quedar ella embarassada de la segona filla de la Yasmín. Però l'Alicant també era un faldillero, i, bueno, li va posar banyes amb la Joan Fontaine, amb l'Ivonne de Carlo, amb no sé quantes més, i ella es va anar tornant, doncs, una mica esquerpa, fugia de les festes del seu marit, i fins i tot l'any 1951 va marxar d'Europa, va agafar les filles i se'n va anar cap als Estats Units, mentre iniciava el seu declivi com a actriu, i es casava amb un cantant, el Dick Haymes, que l'ajudava en la lluita per aconseguir la custòdia de les seves filles, que no va aconseguir, dit sigui de pas, i es va separar d'aquest Haymes després de que aquest un bon dia en un restaurant de Hollywood la apallissés en públic. Es va casar després amb el cinquè marit que va tenir, amb el productor James Hill, que li va aguantar durant 3 anys. Però als anys 60, començaments dels 60, va començar a mostrar símptomes d'un principi de malaltia d'Alzheimer que es van atribuir inicialment al seu alcoholisme. Durant el rodatge de la primera versió de Aguirre, la còlera de Dios, amb Robert Mitchum, es havien de gravar les escenes frase a frase perquè no hi havia manera de que se'n recordés d'un diàleg. A part d'això, tenia comportaments estranys. A les nits agafava els gossos i anava a visitar els veïns, i els veïns li deien, escolta, nena, ves cap a casa i tal. I finalment, el 1980, li van diagnosticar un Alzheimer que la va portar a viure sola amb un apartament al costat del de la seva filla petita, Jasmine, a Nova York. Allà passava els dies asseguda en un silló, mirant a la paret i esperant la mort que li va arribar el 14 de maig de 1987 a Nova York. I com que la Margarita Cansino, o la Rita Hayworth, com preferiu, doncs en algunes de les seves pel·lícules havia cantat, vaig recordar que precisament a la pel·lícula Hilda, una pel·lícula que va ser un escàndol amb Glenn Ford i totes aquestes coses, cantava una cançó que porta per títol Amado Mio. I vaig dir, home, doncs mira, és una manera de fer-li un petit homenatge a aquesta dona que va tenir tanta bona vida, podríem dir així amb ironia, no? I per tancar el programa. Un programa que hem fet possible, el Marc Pujol, davant de tota l'orquestra, el Toni Olivella ajudant-lo i la Goretti Martínez, que ara farà allò de penjar-ho a la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè ho pugueu escoltar, allò que sempre explico. I, per tant, ens acomiadarem amb aquest Amado Mio de la pel·lícula Hilda, que canta la pròpia Rita Hayworth. Fins a la setmana vinent. Amado mio, love me begin tonight, amore mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amore. It was just a phrase that I'd heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amore mio, can't you tell I care by the feeling there? For it comes from my heart, my one endeavor.